David Martínez, que el passat diumenge al pícnic presentava el programa electoral del Sitges Grup Independent i deixava anar aquesta frase: som bona gent, estem cansats de ser assenyalats i que alguns ens insultin. David Martínez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Tant us han insultat?
Doncs bé, la veritat és que el que vam dir el diumenge ens ratifiquem, vull dir, ens sentim assenyalats, ens sentim atacats per part d'algun partit en concret. I per posar un exemple, doncs, ja durant aquesta legislatura ja hi ha hagut algunes, sobretot cap al final, alguna mala, diguem-ne, mal comportament en els plens municipals. Però sense anar més lluny, al debat del gremi de la setmana passada, doncs, el representant de Fets per Sitges va insultar el company regidor Guillem Escolà, el va anomenar inútil. El seu director de campanya, amb un tuit a xarxes, em va anomenar inútil a mi. Després, doncs, bueno, amb una trucada, no sé, demanant disculpes, o que jo pretenia que demanés disculpes. Doncs penso que aquesta manca de respecte, també entenem hi ha gent, doncs, que no els agrada, diguem-ne, que somriem a la gent, que siguem amables, que siguem... Nosaltres el que demanem és que es respecti a tothom, que no cal arribar a aquests extrems per defensar un ideari polític, un programa electoral, i bueno, jo penso que es pot treballar de moltes maneres i respectant el contrincant adversari o polític. I nosaltres el que estem fent és això, és fer una campanya, diguem-ne, que respectuosa, una campanya neta, una campanya amable, una campanya adreçada a les sitgetanes i sitgetanes, explicant el programa que nosaltres portem pel bé de Sitges i sense posar-nos amb ningú. No?
Feu valer la simpatia i l'amabilitat. Voleu dir que n'hi ha prou?
Bueno, simpatia i amabilitat, hi ha d'haver un projecte darrere, hi ha un equip, hi ha un programa, que és un programa real, hi ha una feina, hi ha una tasca... Però al final nosaltres som com som, el partit de Sitges G són persones que som així, no, i això, doncs, bueno, cadascú és com és, i si nosaltres som persones honestes, que som amables, que ens agrada ser properes, doncs, bueno, s'ha de respectar.
Mm-hmm. No?
I si això molesta, doncs mala sort.
Faig un apunt a partir d'aquí. Per aquells que puguin pensar si en algun moment he pogut incórrer en el joc de la victimització, o no?
No, jo no crec que no.
No?
No. Jo et segueixo dient. Jo era... Parlo per mi, però bueno,
sí,
puc parlar per la meva gent.
Però en aquest cas, com que l'entrevista és el candidat...
Jo, abans d'entrar en política, era com sóc ara. Ara sóc com sóc sempre. I quan acabi la meva etapa política, seguiré sent com era i com sóc ara. Vull dir, jo no canviaré. I ningú em farà canviar. I és el que deia, i qui li agradi bé i a qui no, doncs també. Penso que hi ha molta gent, la gran majoria de persones, i no vull ser, diguem-ne, egocèntric, perquè no m'agrada o no vull ser... Però penso que la gent, si la gent que em coneix li agrada tal com sóc.
Tenim 13 preguntes. Agafeu un número.
Jo sí. Començaria de l'1 al 13 i...
Sí?
Sí,
de l'1
sí,
al 13?
Sí, sí, no, jo sóc...
Doncs de l'1 al 13, no.
Molt...
Sou dels que no us trencareu el cap,
no.
Eh? No, que teniu algun número predilecte, però...
Jo tinc un número predilecte, que és el 5, però començarem de l'1.
Sí?
Sí.
Número 1. Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment?
Bé, nosaltres portem el programa, i ho hem estat dient tots els debats, pensem que és un projecte en el qual, doncs, ens enlluerna, però també ens provoca aquesta sensació de neguit. Creiem que cal saber realment quin és el projecte, com és el projecte, posar-lo en coneixement de la ciutadania, i pensem i creiem que projectes de tal magnitud s'ha de fer partícip a la ciutadania mitjançant una consulta i fent una consulta de participació ciutadana. No? Per dir aquí, doncs, valorarem quin és el nostre posicionament. Però jo penso que en grans equipaments o grans infraestructures, i no només parlant de Vallcarca, sinó moltes d'altres, a vegades o moltes vegades no es té en compte la ciutadania i pensem que és important.
Del que heu vist del projecte, us preocupa alguna cosa? del que heu vist o del que heu conegut, bueno, i no sé si com a membre del govern heu pogut conèixer alguna cosa més que no haguem vist la resta dels mortals pels mitjans.
Però... No, és que realment el que nosaltres volem és, sí que l'hem vist, però no ens els han explicat realment exactament com és. No? I bueno, nosaltres dins del programa també apostem per l'economia taronja, per tant allò serà un hub audiovisual, que entenem que pot estar bé, però alhora doncs, ens genera molts dubtes doncs, els habitatges que s'hi puguin construir, doncs, bueno, una sèrie de factors doncs, que no volem posicionar-nos en aquest sentit fins que sapiguem els ets i uts del projecte i, com deia abans, no? Posar un coneixement de la ciutadania i que la ciutadania també digui la seva.
Un apunt més, perquè també ho heu apuntat. En el cas que es contemplessin habitatges, estaríeu a favor o no?
Bueno, és una de les coses que nosaltres també volem, perquè deien que els habitatges serien per persones que estarien treballant allà. Bueno, ja et dic, ho hem de valorar.
Ho contemplaríeu, depèn nivell... del projecte. Vaja.
Sí, sí, sí. No volem, diguem, no volem avançar aconteixements, ni volem dir res que després ens en puguem arrepentir, sinó que el que volem fer és les coses ben fetes i quan tinguem realment tota la diagnosi feta i tota la feina feta, doncs decidirem quin és el nostre posicionament.
Pregunta número 2. Què faríeu a les platges si creieu que cal fer-hi alguna cosa i si és evitable l'enderroc de Kansas Picnic i Club de Mar?
Bueno, començarem pel Kansas Picnic i Club de Mar. Bueno, nosaltres, com a Sitges Giro, que farem serà lluitar per mantenir de totes aquests o salvar al màxim possible doncs, aquestes infraestructures. Evidentment,
hi ha possibilitat?
Bueno, evidentment hi ha una i el Ministeri té bastant clar què s'ha de fer, què s'han d'enderrocar. El que passa que sí que és veritat que, bueno, en el seu dia també, doncs, bueno, són construccions que es van fer de manera irregular, però tot i així nosaltres farem el que estigui en les nostres mans per poder intentar salvar el màxim possible. Cert és que segons bueno, això ja se sap, no? Que ja s'han de salvar uns 300 metres quadrats, però nosaltres evidentment doncs farem tot el que puguem. Si tenim la possibilitat d'estar a govern, inclús de liderar el govern de Sitges, de mirar de redreçar la situació o, si més no, intentar fer tot el possible perquè es minimitzi al màxim doncs, aquesta situació. No?
I sobre les platges.
Pel que fa al tema de les platges, doncs, bé, és un tema delicat, és un tema complicat, no és un tema únic i exclusivament de Sitges. Sitges tenim 32 platges, n'hi ha 3 que són les que estan més erosionades i s'ha de treballar per tal de poder regenerar les mateixes. No? Evidentment, el que nosaltres portem al programa és que cal treballar per tal de buscar aquesta regeneració de les platges treballant amb experts en el tema, persones que no tinguin interessos ni econòmics ni polítics, creiem que això és fonamental i bàsic, i a més doncs, el que nosaltres volem és que el que es faci bé, que no tot s'hi val, no? I escoltem partits doncs, que estan a favor del medi ambient però no tenen recança en posar espigons submergits o bé portar la draga. Vull dir, una cosa no lliga amb l'altra, no? Per tant, doncs, pensem que el que no podem fer és hipotecar el present ni el futur de Sitges. Ja s'ha vist que portar la draga doncs, malmet el que és la biodiversitat, no? del sistema marí. A més, també pensem doncs, que tota la façana marítima és xarxa Natura 2000, per tant, doncs, s'ha de ser respectuós. I també el que nosaltres, bueno, i a més hi ha un, ja ho vaig dir, també ho he anat dient aquests dies, hi ha un informe fet per la Generalitat, un informe que es diu Un litoral al límit, doncs que allà s'explica què es pot i què no es pot fer, no? En el nostre litoral, no? Però sí que és veritat que és un tema que ens preocupa i ens preocupa molt, però jo penso que aquí hi hem d'anar tots de la mà, el sector públic, el sector privat, tota la ciutadania, vull dir, i treballar en un projecte doncs de regeneració de les nostres platges.
A partir del que dieu, fins que no hi hagi un projecte més o menys definit, enteneu que, crec que ha quedat clar, però perquè els oients ho puguin tenir encara més clar, enteneu que la draga no és una solució?
Entenem que la draga no és una
solució. En el mentrestant, en l'interim, que dirien els castellans,
no? Hi ha algun partit que diu, mentrestant, portem la draga, no. Ja s'ha vist que no és una solució. Evidentment, a més, vull dir, està comprovat que des de que no ve la draga doncs, tenim un mar fantàstic, tenim 9 banderes blaves, portem 2 anys amb 9 banderes blaves, que som el primer municipi de Catalunya i el quart d'Espanya. Per tant, doncs, crec que la solució passa per un projecte elaborat per experts, amb el nostre acompanyament, diguem-ne, del sector públic, privat i ciutadania, i defensar-lo doncs, on calgui, en aquest cas a Madrid, perquè es pugui dur a terme.
Pregunta número 3. Creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn?
Bueno, nosaltres som conscients que el turisme i Sitges són van de la mà. El que passa que sí que és veritat que nosaltres el que defensem és un turisme sostingut també, sostenible i sostingut. Què vol dir? Que també s'ha de tenir en compte a les persones que vivim a Sitges. No? L'any passat van venir 3 milions de visitants i jo crec que la ciutadania també s'ha de tenir en compte. A més, creiem que el turisme de sol i platja està molt bé, però també pensem que s'ha de diversificar aquest turisme, no? I treballar en diferents sectors, com pot ser doncs, l'economia, doncs, bueno, el sector del medi ambient, el sector natural, parlem de platges, parlem de muntanyes també, no? del parc del Garraf, seguir treballant amb l'economia taronja, com hem fet aquest mandat amb les audiovisuals, no? que tant ens han donat aquest mandat. A més, doncs, seguir sent una destinació important en quant a congressos i convencions, treballar tot el que és l'economia esportiva, no? I fer que els equipaments esportius doncs, tinguin activitat durant tot l'any, no? En els moments doncs, que no en fan activitat ells, diguem-ne, no? I que Sitges sigui un lloc d'estaixos esportius, a més, evidentment, doncs, tenint en compte la tecnologia, no? I crear doncs, que Sitges sigui un lloc on es puguin venir startups, fer concursos de startups que vinguin a desenvolupar el seu projecte aquí, subvencionar-los. I a més, jo també crec que el turisme, o sigui, una massificació de turisme, hem de pensar si estem també preparats per això. Per això dic tenint en compte la ciutadania, perquè com bé saps, i tu i jo vivim al mateix carrer, moltes vegades quan sortim al carrer no es pot caminar. Si estem preparats per això. I a més també tot això el que implica. Implica reforços de neteja, consums, vull dir, jo penso que s'ha de fer un turisme sí, però un turisme sostenible i a més sostingut i tenir en compte doncs, això, la ciutadania i diversificar aquesta economia.
Apuntem l'assumpte de l'oci nocturn.
L'oci nocturn és un tema que a nosaltres també ens preocupa. Pensem que s'està fent una molt bona feina des del sector. Sí que és veritat que va haver-hi... Clar, ara tothom parla de l'oci nocturn, però hi va haver-hi uns mandats anteriors doncs, bueno, que es va deixar anar una mica de les mans, no? I va provocar que al final s'haguessin de prendre mesures, com no deixar obrir més establiments, per exemple, al carrer 1 de maig, que a partir d'ara, bueno, quan es tanca un establiment de restauració, només es pot obrir un establiment d'oci, no? Doncs s'està fent molt bona feina, s'ha de recuperar. Jo el debat del gremi vaig comentar perquè, a més, perdona, però estem preocupats per no només per la gent jove, que també, que són els que més, però en general, no? I parlaven, doncs, jo crec que s'ha de recuperar, s'han de mirar de facilitar aquests espais d'oci. Posava l'exemple de que hi ha molts municipis i viles i ciutats de Catalunya doncs, que tenen discoteques dissuasòries fora del centre urbà. Pensem que cada vegada hi ha més normatives que són més restrictives. I bueno, se'm va mirar malament, però sí que és veritat que abans les discoteques sí que hi havia algun al centre, però també n'hi havia... L'Antida no estava al centre, Patxà no estava al centre. Llavors el que s'ha de també de buscar és l'equilibri que té entre oci i ciutadania. No? Però sí, és un tema que a més hem estat un referent. Per tant, hem de buscar solucions, hem de treballar amb el sector, que hi hagi aquesta col·laboració i trobar els mitjans doncs, perquè Sitges torni a ser un referent de l'oci nocturn amb aquest equilibri entre oci i convivència, diguem-ne. No?
Pregunta número 4. Què faríeu amb el Top Manta que no s'hagi fet fins ara i si des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
Bueno, aquest és un tema recurrent de fa molts anys i a més doncs, bueno, no té fàcil solució. Aquest mandat s'ha treballat molt transversalment amb diferents regidories i nosaltres com a Sitges i tenim dues línies de treball, no? En aquest sentit. Una és, evidentment, doncs, treballar un pla per tal de, bueno, que abordi específicament, no, tot el que és el tema de les falsificacions. Entenem que no podem permetre que hi hagi aquesta venda d'aquests productes falsificats, no? I després també doncs, buscar i cercar diguem-ne que o anar a veure altres, parlar amb altres localitats en les que també tenien aquesta situació i doncs s'ha pogut solventar, no? També és veritat que el que hem de treballar és no s'erradicarà d'un dia per l'altre, sinó que serà de forma gradual i a més una de les coses que també hem de treballar és la diguem-ne que la integració de la gent que fa top manta, no? que fa la manta, diguem-ne, no? que es pugui incorporar i normalitzar i regularitzar la seva situació laboral i que puguin entrar dins el mercat regulat, no? Una de les coses que també volia comentar, perquè es parla del top manta, bueno, i també una altra cosa que és important, és anar a l'arrel, no? Vull dir, una cosa és treballar amb administracions superiors i l'altra és anar doncs, a l'arrel. Què vol dir? Que hi ha locals a Sitges que sabem o sap que hi ha productes, no? I que es guarden allà i a lo millor pues, també fer actuacions quan arriben a l'estació, no? Però jo quan parlo del tomata també m'agradaria parlar de la venda irregular que es fa al voltant de la o al casc antic. I nosaltres com a Sitges-Gir el que proposem és un coven de la calma, molt semblant al Covent Garden de Londres i a París doncs, a sota del Sagrat Cor, no? En el qual doncs, estigui regulada l'ocupació a la via pública per artistes, no? Que paguin la seva taxa, artistes, venedors, pintors, i potser doncs, extendre-ho també a altres parts del municipi. I penso que seria una bona solució. A més, aquestes persones que siguessin pues, cantants o músics o pues, que també passessin una audició i que hi haguessin uns experts, no? I que no qualsevol s'hi pogués posar, sinó que a més tingués una qualitat en el... Vamos, que quan passessis per allà diguessis, home, pues, dona goig passar per aquí, no?
Pregunta número 5. Ni que es desenvolupi tot el sòl que està previst amb aquest objectiu, el 2030, Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Bé, nosaltres estem molt orgulloses de la feina que s'ha fet en aquest mandat. Ara acabarem el mandat pràcticament ja amb l'otorgament de la tercera promoció de pisos de protecció oficial, se n'han fet 175. A més, hem creat el fons d'habitatge social, que ara mateix hi ha 10 pisos, 8 d'ells són els de la recuperació de les cases dels mestres, que n'hi ha 3 que s'han de demanar la desafectació, per tant en tindrem 3 més, i quan s'otorguin aquests 70 que falten, doncs en tindrem 12, no? en el fons d'habitatge d'inclusió social. Penso que anem tard perquè el que s'ha fet aquest mandat s'hagués hagut de fer durant els mandats anteriors. La fórmula que s'ha escollit és una fórmula, com dèiem, ràpida i bona perquè bueno, hi ha partits que diuen que el promotor hauria de ser l'Ajuntament. Això comportava que potser fins a aquesta legislatura que entrarem no es començarien a construir. A més, això comporta que l'Ajuntament ha de fer una despesa econòmica, no sé si de 30 o 40 milions d'euros, i el que hem fet és bueno, treballar amb aquestes fundacions sense ànim de lucre, que a més el que fan és, amb el que guanyen, revertir-ho als pisos d'habitatge d'HPO, els de Sitges i de fora de Sitges. Per tant, el que hem de fer també és, que ja estem fent i ja està preparat i endegat, és seguir el següent mandat, doncs seguir treballant i apostant per les polítiques d'habitatge, fer més habitatges d'HPO, fer més habitatges per persones amb risc d'exclusió, i després també nosaltres el que volem és també que els propietaris que tenen pisos buits doncs, que els posin a disposició de la ciutadania amb lloguer just, per tant bonificarem l'IBI, els grans tenidors que no posin els pisos a disposició de la ciutadania, doncs, igual que amb els altres els bonificarem, doncs els sancionarem. I a més, el que tenim clar és que s'ha de treballar amb les diferents entitats i associacions que treballen pel bé de l'habitatge en aquest sentit i per posar l'habitatge diguem-ne que en mans de persones, no? A disposició de persones que tenen risc d'exclusió o que no poden valdre's per si mateixes, com per exemple doncs, persones grans i persones que tenen algun grau de discapacitat, però sí que podrien viure sols, i per exemple, doncs, treballar amb la Fundació de Maria en aquest sentit, no? Doncs perquè hi hagin pisos tutelats, compartits. Vull dir que posar tots els mitjans necessaris i treballar i fer ja que hi hagi una col·laboració público-privada per tal de que totes les persones que viuen a Sitges i que tenen dificultats o no, es puguin quedar a viure aquí. Vull dir, el que volem és un Sitges per viure-hi i que la gent de Sitges no se n'hagi d'anar.
Pregunta número 6. Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments i el mateix ajuntament els ha donat la raó sovint. Què els diríeu?
Doncs que tenen raó. Llavors, com tenen raó, els tràmits administratius en general són molt complicats, són molt difícils. Jo penso i pensem al partit Sitges-GI, doncs, que hem d'estar al costat de les entitats, de les associacions, perquè finalment són el teixit associatiu i cultural de la vila, són la nostra identitat i són qui treballen per fer, doncs, per tirar endavant, doncs, moltes de les iniciatives culturals i populars de Sitges, no?
Com s'arregla això?
Això s'arregla, doncs, creant un departament específic per facilitar tots els tràmits d'aquests i totes les passes administratives per poder ajudar a totes aquestes entitats i associacions. Penso que l'administració ha d'estar al seu costat. Evidentment, hi ha unes normes que s'han de complir, però no és el mateix que hi hagi aquest acompanyament i que l'administració posi aquestes facilitats, que ara no com fins ara, doncs, bueno, que estan una mica deixats de la mà de Déu. I amb això no vull dir que els tècnics no facin bé la seva feina, al contrari, però sí que aquesta feina, doncs, es pot reconduir i es pot mirar de treballar d'una altra manera i en un bon... Perquè, a més, entenem que no és bo per ningú aquestes tensions que provoca tota aquesta, diguem-ne, que tots aquests tràmits administratius i aquest anar tard sempre i aviam si ho fem, si no ho fem. Vull dir, això no és bo per ningú, ni per qui ho organitza ni per qui està treballant a l'administració per tal que això pugui tirar endavant. I per tant, doncs, no només, jo penso que és una cosa que s'ha de fer, i ja no només entitats i associacions, diguem-ne que en l'àmbit cultural, sinó a més, doncs, en la resta que organitzen esdeveniments, no?
Avancem. Pregunta número 7. Tots els directors de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però el darrer ha trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
Garantir no t'ho puc garantir, perquè a més això em toca molt de prop. Sí que l'altre dia, doncs, també es parlava de que els directors dels centres educatius, millor no preguntar-los res, perquè si preguntes si volen una tercera escola o una nova escola, diran que sí. Si volen que els clubs esportius vulguin fer ús dels patis, diran que no. Jo, en aquest sentit, estem permanentment en contacte amb el departament. De fet, la setmana vinent, si no passa res, hem convocat i hem demanat una reunió de planificació amb les direccions dels centres, perquè tenim un problema, i que és que cada vegada es fa més gran, cada vegada venen més nens i nenes a viure a Sitges, per tant, aquests nens i nenes s'han d'escolaritzar, els centres educatius són els que són, tenim l'Escola Agnès de Sitges, que es va inaugurar fa 2 anys, no la volien construir, al final es va construir amb una aportació de l'Ajuntament d'un 40%, volíem que fos de 2 línies, al final va ser d'una, i ara necessitem aquestes 2 línies. De fet, a tots els centres hi ha bolets oberts, que ara aquest curs se n'ha obert un altre a l'Escola Esteve Barratxina 1 i 3 i ara estem valorant si obrir un 6è a un altre centre. Per tant, doncs, això què fa? Doncs que els projectes educatius dels centres es vegin marmats, no? o amb dificultat de tirar endavant, crea també i tensiona l'equip directiu i docent, i per tant, doncs, això hi ha d'haver alguna solució. Que passa per una escola nova? Podria ser, però no em puc acusar a dir que hi haurà una escola nova.
Haig d'incorporar aquí una resposta a les educadores de les llars d'infants que volen convocar vaga demà?
Sí, bueno, jo el que et diré el mateix que vaig dir al debat de l'ECU ahir, que per cert hi havia una representació de les educadores. Nosaltres estem treballant en 2 línies. Una línia és la internalització i municipalització, tal com ens vam comprometre i es va crear la comissió d'estudi com a tal, per treballar-ho. La setmana passada vam estar, si més no, al Masnou i bueno, allà s'ha municipalitzat, per tant, i s'ha municipalitzat en 1 any. Per tant, vam sortir molt satisfets i molt animats perquè vam veure que és possible. I després estem treballant en l'altra línia, que és en la línia de les demandes de les educadores per el que fa a la part econòmica. I em consta, i ho sé, que s'ha estat parlant amb l'empresa, ahir mateix va haver-hi una reunió amb l'empresa, en la qual es va treballar i es va tractar aquest tema, i bueno, ja estem en bon camí per tal d'anar assolint, si més no, alguna de les demandes. I com els hi vaig dir jo a les educadores ahir, en aquest sentit, bueno, poquet a poquet, però si anem assolint aquests compromisos, doncs estarà bé. El que no podem tampoc és fer del 0 al 100, sinó que anar treballant i anar assolint-ho. I és veritat que estan en una situació de precarietat laboral, els sous són, per la feina que fan, molt baixos, i entenem que l'etapa de 0 a 3 anys és una etapa bàsica i molt important. De fet, pensem que hauria de tenir la mateixa consideració que a primària, no? Per tant, doncs, si arriba el dia que això se'ns posa tots al cap i és així.
Pregunta número 8. Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal multar l'incivisme? Què faríeu?
Doncs nosaltres creiem que ara mateix no és la solució municipalitzar el servei de neteja. Sí que el que sí que farem serà estudiar diferents models que hi pugui haver arreu, no? Ara l'any vinent, si no vaig errat, s'acaba el contracte i s'ha de tornar a revisar el conveni i s'ha de fer un contracte nou. El que pensem des de Sitges és que Sitges creix, que un dels eixos que portem al nostre programa i principal també és millorem els nostres barris, per tant, hem d'arribar tot arreu. Tothom ha de tenir aquesta sensació de netedat. Com deia ahir al debat de l'ECO, s'ha millorat d'ençà la posada en marxa d'aquest contracte nou. Evidentment, doncs, el que s'ha de fer és millorar i s'han de mirar els punts més, diguem-ne, delicats o punts negres que s'han de tocar, però jo penso que Sitges, doncs, s'ha de fer una revisió del contracte i s'ha d'arribar a tot arreu, no? També, com a Sitges, el que volem és crear el departament d'imatge. El departament d'imatge, com vaig explicar ahir, és un departament que, a més de vetllar per la neteja dels nostres barris i de tot Sitges, doncs també va més enllà en el sentit, i poso un exemple, el mur que hi ha al carrer Sant Crispí, que és tot gris, doncs no seria maco que fos blanc, amb la part de baix blava i amb, doncs, una mica recuperar el lema i posar-hi una placa, no? Recuperar el lema dels nostres avantpassats, que Sitges, no? La netedat és un gran senyal de civilització. Pues una mica això, aixecar també, el que volem també és naturalitzar la vila, aixecar ciment, que no hi ha massa ciment. I després també volem treballar molt el que és el tema dels agents cívics, i em preguntava si hi havia de... Llavors, amb el que em preguntes de la multar l'incivisme, evidentment s'ha de fer campanyes de sensibilització, perquè no només és la tasca que pugui fer l'empresa, sinó és l'acompanyament que podem fer nosaltres com a ciutadania, no? I penso que si una cosa no va amb l'altra, aquí patinem. I llavors, doncs, inclús el que volem també és, si és possible, posar càmeres de videovigilància a punts concrets.
Ara hi anirem.
Vale. Doncs això, el que volem és un Sitges maco, endreçat, amable, i que tothom ens sentim orgulloses de poder de viure aquí, no? Que ja ens hi sentim.
Pregunta número...
I una cosa. I a l'ordenança civisme...
Ara tenim els dos índexs aixecats. Jo estic a punt de demanar una mica de brevetat al candidat.
Vinga.
I el candidat estava a punt de dir-me que encara volia acabar de dir.
Va.
Pregunta número 9. S'acaba el romanent de tresoreria. A Sitges no revisa el cadastre des del 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques d'acordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no pujareu els impostos?
No ens atrevim a dir que no pujarem els impostos, però també hem de ser realistes, i és veritat que s'ha de fer una revisió de cadastre, que no es fa des del 2011, per tant, han passat 10 anys i s'ha de fer, i normalment la revisió de cadastre el que comporta, doncs, bueno, és potser un increment, no? Però no em vull arriscar a dir res ara. Sí que és veritat que s'ha de fer aquesta revisió de cadastre, i a partir d'aquí, doncs, veurem un cop fet la revisió que ja es veurà. Quan deies de si ens podem gastar tot allò que volem.
No, nosaltres com volem, es podrà pagar tot allò que voleu fer?
Bueno, nosaltres tenim, portem un programa que és realista, no volem fer grans obres, grans projectes. Sí que tenim un que és crear o cercar un lloc per poder i posar-hi el centre d'interpretació de la festa, però el que volem nosaltres és que es tirin endavant els projectes que també estan endegats ara, que és el pavelló, que també en parlarem, suposo, el pavelló nou, el camp de futbol, l'escola de música, la segona i tercera planta del CFA, acabar les obres de l'escorxador, del patronat, vull dir que hi ha feina. I llavors, a partir d'aquí, doncs veurem què es pot i què no es pot fer i quines, evidentment, quines necessitats i desitges, perquè hi ha un pla d'equipaments, però entenem que aquest pla d'equipaments doncs també s'haurà de revisar, també amb participació de la ciutadania, perquè Sitges creix, i penso que el que no podem fer és, com fan altres partits, dir que faran grans equipaments, fer volar coloms, perquè el que no volem és que Sitges estigui com el 2011 amb un deute de 65 milions d'euros, no?
Pregunta número 10. No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai i els espais manquen fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys?
Bueno, és una situació... Hi ha una manca d'equipaments esportius a Sitges. Nosaltres, durant tot el mandat, ens hem reunit amb associacions de veïns i amb entitats esportives. I és evident, i és el que et deia abans, vull dir, el que nosaltres volem és que el nou pavelló sigui una realitat, que el nou camp de futbol sigui una realitat i mantenir el camp de futbol d'Aiguadols. I a més, doncs una de les altres coses que volem i que ja s'estan fent, però encara volem potenciar més, és posar a l'abast dels clubs esportius els patis dels centres educatius. I a més, volem fer que aquests patis, posar-los a disposició dels clubs esportius, però a més, naturalitzar-los. Que hi hagi aquest guany també per part dels centres, perquè els patis dels centres educatius hi ha molt de ciment també, i pensem que els patis han de ser també una zona verda, una zona amb arbres i una zona amable, no?, en aquest sentit. I després també del que comentàvem, per exemple, a l'escola Miguel Utrillo, doncs, està previst ja el projecte de la coberta, en contrapartida doncs, a naturalitzar el pati, i a més, doncs, també està previst la construcció de la masia Campera Mestres, que també nosaltres volem que es tiri endavant i volem mirar a veure quins usos pot tenir. Ja s'ha parlat de qui la pot ocupar i allà, per exemple, doncs creiem que la rítmica té un espai on poder anar que no té. I després també en el camp de futbol que es farà, doncs parlar amb els clubs de futbol i també mirar d'encabir un altre tipus d'esport, com pot ser l'hoquei herba, que també necessiten un espai on poder jugar perquè on estan ara només poden fer-ho professionalment, o diguem-ne, la federació els deix fins a una certa categoria perquè el que és la gespa no reuneix les condicions per a la pràctica d'aquest esport.
Un apunt ràpid, perquè com que esteu al govern i ho heu estat, què faríeu amb el Club Natació?
Doncs, bueno, el que vaig dir ahir també al debat de l'ECO, i al final el Club Natació el que s'ha de fer és la liquidació del consorci i, evidentment, a mantenir de totes l'activitat aquàtica, la competició, la natació, i intentar que el club es mantingui, però sí que hi ha una sèrie de coses que sí que s'han de fer. Sabem que s'han interessat per poder quedar-se a les instal·lacions i el que ha de fer l'Ajuntament és vetllar perquè aquesta activitat continuï i es mantingui. I com vaig dir ahir, i ho tornaré a dir, el meu sentiment pel Club Natació i de la meva família és molt gran, com la de molts sitgetans, és una entitat que d'aquí al 2025 farà 100 anys i per tant hem de posar tots els mitjans doncs, perquè fent les coses bé es pugui mantenir l'activitat que tenen ara.
Pregunta número 11. Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines us deixarien ficar-les?
Bé, com comentava abans, tenim dos... sí que volíem posar nosaltres és reforçar amb càmeres de seguretat el que són els accessos a la vila, sempre que la llei ho permeti. I l'altre també, doncs, com et comentava abans, doncs, en punts estratègics on estan els contenidors. No? Més enllà d'això, en principi és complicat i delicat perquè ja s'ha de preservar el que és la intimitat de les persones i aquí no podem tampoc fer res. Sí que el que volem és recuperar el policia al cap de la vila, la policia al cap de la vila, com havia existit abans. Doncs també el que volem fer és impulsar rutes segures per les nits, que estiguin ben il·luminades, que els joves, les nostres joves, doncs, i les no joves, no? I la gent que vagi cap a casa seva, doncs, sàpiga que en aquestes rutes doncs, poden anar-hi sense cap mena de problema, incorporar la figura dels serenos, que també ja s'està veient en altres municipis. I després, doncs, a més, també el que volem és que estudiar les zones més sensibles de Sitges, on aquesta, hi ha la sensació d'inseguretat, doncs revertir aquesta situació i que aquesta sensació d'inseguretat es transformi i es transformi en una sensació de seguretat. Penso que és molt important, igual que la neteja, és molt important la seguretat, i aquí doncs, tenim la sort també que dins del grup hi ha persones que treballen en aquest àmbit i estem molt ben assessorats i crec que podem treballar-ho i donar-li un tomb.
Augmentaríeu la dotació policial?
Bueno, aquesta és l'altra. El que haurem de fer és mantenir, o sigui, complir la ràtio. La ràtio amb els agents que estan ara mateix a Mollet, que estan a l'acadèmia, un cop s'incorporin, només restarà una vacant, que és una vacant de caporal. Penseu que la ràtio va en funció del cens. Llavors, quan sento que s'incorporaran 90 policies més i que, bueno, es pot, el que sí que es pot és treballar, com s'havia fet anys anteriors, amb el Departament d'Interior, i que en moments puntuals, però que això no depèn de nosaltres, que en moments puntuals, com pot ser la temporada d'estiu, doncs puguin dotar-nos de més agents. No? Uh-huh.
Penúltima pregunta, pregunta número 12. Prop del 20% dels sitgetans són majors de 65 anys. Les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-se si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix?
Doncs, per un costat, començaré pel final.
Vinga.
Sí que és veritat que la pandèmia ha agreujat molt l'estat emocional dels joves, i no tan joves, però les joves especialment. Des de l'Ajuntament ja estem treballant i seguirem treballant, i com a Sitges així ho seguirem fent, per arribar a tot el jovent. Des dels centres educatius, que ja s'està conjuntament amb la regidoria de drets civils, s'estan posant molts mitjans, s'estan fent xerrades, s'estan posant... Jo penso que és un tema molt delicat. A nivell de lleure, doncs també aquest mandat també s'ha engegat i s'ha endegat tot el que són les ajudes pel lleure educatiu, esportiu, educatiu i cultural. Per tant, està a l'abast de tothom. Penso que pensem que fer esport, fer cultura, doncs és molt important per la ment, per despejar la ment, i nosaltres treballarem en aquesta línia per facilitar totes les ajudes possibles, i a més, doncs, pel que fa a les persones de més de 65 anys, i és un percentatge de població, com deies, del 20%, i és elevat, doncs també treballarem per ajudar-les, com deia abans, quan parlàvem d'habitatge, doncs també treballar amb... la idea és construir residències que siguin pisos tutelats, pisos compartits, treballar amb les fundacions i amb les entitats que treballen en aquest sentit, no? I en aquesta línia, que hi hagi aquesta col·laboració público-privada. Parlem del CAP. El CAP, on està ara, ja deixarà d'estar. Hi haurà un CAP nou que es construirà sota la pineda de l'espai jove, diguem-ne. I a més creiem també, com a Sitges, que molt probablement serà necessari un altre CAP, un segon CAP. I sí que és veritat, doncs, que potser diguem-ne que la facilitat d'accés a aquests centres, doncs, és una cosa que s'haurà d'estudiar.
Darrera pregunta, número 13. Els museus segueixen sense director, el Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Mariceu de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
Bueno, segons sabem, és que, com bé dius, l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni, però es veu que, bueno, diguem-ne que la seva decisió actualment és testimonial. És un problema greu, entenem, perquè que Sitges tingui aquesta culturalitat i aquests museus tan magnífics i que estiguin en aquesta situació com està, doncs no ens agrada a ningú. Creiem que el Palau, bueno, el Museu Romàntic està pendent de que es van fer les obres, es van fer malament, i ara està pendent, doncs, de que s'arrangin. Estem pendents també de que el Palau Maricel de Terra, doncs, també es facin obres. Can Fals també. Nosaltres des de l'Ajuntament, si tenim la sort d'estar governant i el govern, doncs treballarem perquè es desencalli aquesta situació. Pensem, com a Sitges, que aquí hi ha un rerefons polític i ens sap greu, perquè tenim representants a l'Ajuntament que estan dins de la Diputació de Barcelona en l'àrea de cultura i tot està parat i aturat, com va passar amb el Corpus de Sitges en la declaració, i lluitarem i treballarem des del fons del nostre cor perquè tot això es desencalli i Sitges tingui els museus que es mereix.
Hem arribat als 40 minuts. Alguna cosa que no hagueu dit i que creieu important de dir?
No.
Doncs el que us surti de dins.
Simplement, moltes gràcies per l'entrevista, per donar-nos aquesta oportunitat, i em deixes el minut d'or, no?
Vinga, d'or de plata, d'allà on el que us convingui.
De platino.
Vinga.
No, nosaltres, com venim dient aquests dies, Sitges és un partit municipalista transversal, no? amb persones de diferents ideologies polítiques i gent que no és política i que des de la dreta fins a l'esquerra o de l'esquerra fins a la dreta treballem pel nostre municipi i és el que ens uneix. Som persones honestes, som persones valentes, hem gestionat els nostres recursos quan hem estat governant, els recursos econòmics i les nostres regidories les hem gestionat bé. A més,
no ens hi cap a més.
Vaig ràpid. I el que sí que volem és que demanem a la ciutadania de Sitges doncs, que el 28 de maig ens doni la seva confiança, ens voti i que siguem el primer partit municipalista que guanya unes eleccions a Sitges. Moltes gràcies.
David Martínez, gràcies.
Gràcies a tu, Vicenç.
Seguim.